Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 39. Que plogui. No, diu l'Eduard, que plogui. Eduard, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Que plogui ara aquests dies i que deixi de ploure el cap de setmana. Ricard, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Jo dic que plogui perquè el Ricard està dient que pluja és bona per treure els refredats i les gripes, coses d'aquestes.
Per netejar l'atmosfera.
I fa temps que no plou, és veritat, això?
Sí, uns 50 dies, ben bé.
Sí.
D'allà el 20 de novembre que no ha plogut gens, perquè el d'ahir... Allò ahir res...
No era pluja, vols dir?
Allò era un xirimiri, quasi.
Ahir pràcticament...
Un xirimiri fred.
Bueno, però esperem que... No ves el temps d'avui com està, ja ho veurem. Sí, aigua o neu?
Sí.
Neu també seria maca,
la neu.
Sí? El que passa és que la neu després hi ha uns problemes impressionants, a la neu.
Els puestos que no estan preparats per la neu.
Tranquil, que amb prou feina plourà i encara menys nevarà.
Tu pensa una cosa, que els països que tenen molta aigua són més rics sempre.
On té molta aigua.
Clar, els països que tenen molta aigua són
rics. Per això són pobres nosaltres, perquè no plogués mai.
No, home, pobres no ho són.
Bueno, no, estàs dient això?
Pobres ara, érem rics.
Érem rics abans, sí.
A més, i en els llocs on no hi havia aigua, n'hi posaven.
N'hi posaven.
De tan rics que érem.
N'hi havia tantes pedres que no hi havia pogut
posar aigua. Eduard, el Mediterrani és complicat, el Mediterrani, la climatologia del Mediterrani.
Sí, sí, i si vas en pagès encara pitjor encara. Vull dir que tu mateix...
Parlant del Mediterrani, heu anat mai en creuer?
Sí. Jo fa...
No?
Jo sí. Sí. I he anat precisament amb aquesta companyia, la Costa. Costa Luminosa, en el cas meu. I fa 5 mesos d'això. No havia anat mai.
No havies anat mai en creuer?
Mai. Bueno, una vegada vaig anar a Mallorca i Eivissa, però era un barco de transmediterrània.
Allò creuer.
Que allò era
creuer,
de creuer no tenia res.
A Mallorca, Eivissa i Formentera, sí, per això no és creuer.
En una habitació, en un camarot.
Allò és golondrina quasi, eh?
Els motors estaven sota, que escolta, allò era... Sí.
Eduard, allò era golondrina quasi,
Pitjor que la golondrina.
Que d'això també hi ha anat, eh?
No té res a veure amb això.
D'acord.
No, això és veritat. Jo no havia estat mai i vam fer-ho aquest mes de... No, setembre va ser, fa 6 mesos pràcticament amb la mateixa companyia.
D'acord, i era un creuer més o menys semblant.
Igual que aquest, la mateixa companyia, el mateix.
No fa un cert respecte això de ficar-se en un...
No, però tu veus allò tan impressionant...
Que et dona la sensació que allò no...
Exactament, vull dir que t'hi vas perdent per dintre tot el gran que li va ser allò. I bueno, no sé, dius... No, de veritat que no tenia cap por de cap classificat, això és veritat, eh? Només un dia que anaves una mica, que ballaves, anaves una mica perquè feia mal a mar, però els demés dies una cosa que era, destinant el mes de setembre.
Sí.
Vull dir, era el Bàltic, tampoc era el Mediterrani, tampoc. Però bueno, era una d'això bé.
No, pel setembre...
El que passa és que, ara diguent això, parlant d'això, em va fer gràcia perquè allà n'hi havia una noia, que es veu que agafava carrer, hi havia espanyols, portuguesos, francesos, inglesos, no? I els espanyols les explicava més o menys les característiques del vaixell i tal i qual, no? I recordo que explicava que aquest vaixell, que són aquest mateix que ha passat aquesta circumstància, deia que bueno, no podia passar del Titanic mai, perquè el Titanic sota, aquella de sota, era buida, diguem, no? Clar, llavors, si vas donar una trompada, s'omple d'aigua i s'enfonsa. El cas d'aquest vaixell, segons ella, no podia passar perquè passés una cosa d'aquestes, tanquen comportes per sota, entra l'aigua, però no arriba a entrar a l'aigua tot el d'això. Això és el que va explicar, que després no entenc el que va passar aquí, perquè clar, passa que això va ser en 70 metres, vull dir que va ser una cosa...
La paraula mai, et dones compte que no es pot dir mai la paraula
sí, bueno,
mai.
Però jo recordo que va explicar-ho, això, ho tinc en compte, això, perquè no fa gaire, això.
Segurament en l'època del Titanic, fa 100 anys, quan també van dir mai, deuríeu dir, no diguis mai, doncs no diguis mai.
El que passa que també, si anem a mirar les estadístiques, quants creuers hi ha encara,
esclar.
I un accident... Jo me'n recordo de l'Andrea Doria.
Home, a l'Estocolm, que el va agafar pel lateral, allò era l'any 56, més o menys.
Va ser molt comentat. Si anem a mirar per estadístiques, hi ha molt pocs accidents. Aquí, per lo que es veu que va ser un fall humà més que res.
Dos fallos grans, importants, aquí.
I el fall humà va ser molt important.
Dos. El primer va ser la bestiesa aquesta de acostar-se molt per poder saludar a no sé qui, al metre, no sé què, no sé quant. Sí, sí. Bueno, ja, d'això ja va ser una bestiesa. I la segona és que el capità va voler encarar el vaixell per a veure si podia entrar-lo dintre el port. Clar, això es va perdre una hora i pico. En vez de dir, perquè va una mica de motí dintre del barco, perquè hi havia gent de tripulació que va dir, no, escolta, baixem la gent, i però l'altre, bueno, allò que passa, esperava entrar dintre el port per poder salvar-ho tot, i va ser pitjor. Llavors ja el vaixell encara, tu saps la quantitat de metros que d'allò?
Per això t'ho preguntava, bestial, eh? Perquè l'entrar allà dins...
Sí, sí, és impressionant, de veritat. Quan veus allò, aquella mola, dius, és possible això?
Jo he estat a dins un d'aquí, no he navegat,
però has estat a dins.
A dintre, perquè els ensenyen, no? I, o sigui, he estat. I des de l'aigua és impressionant tot. El que passa que, esclar, el capità, no, per tot el que he llegit, no se salva de res com a capità, no? Però després alguns que han estat allà, dels usuaris que anaven, diu, no hi havia organització per evacuar 4.000 persones en poc rato. Mm-hmm. No hi havia gaire organització.
No, el que passa, potser no es va, Ricard, perdona, no es va fer... Perdona, sí, cosa, sí, sí. Estic, mira, jo veig una cosa. Quan tu entres allà, l'endemà es fa una evacuació, sí, una d'això, un simulacre, que clar, això a la teoria està tota molt bé, la teoria, toquen el teixó, baixen tothom, a més és obligat de fer-ho, eh? No sé, jo quedo al camarot i vagi el que vulgui. No. Tens que et donen un fitxa i tens que fitxar conforme baixes i poses el d'això i estàs allà. Jo recordava l'Emília, tots formats allà per poder baixar. Sí, 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 no, és així.
Passa que els simulacres són
simulacres. Però clar, això, exactament, la teoria és una cosa i després la pràctica, pues, clar, quan tu veus que...
Que sap, vaixell... el simulacre ho fas amb el vaixell, diguem-ne...
Bé, sense cap problema.
I en calmat sense tothom. Clar, i tothom calmat. Sense nervis ni empentes, eh?
Això mateix.
Això canvia molt, eh?
Correcte, clar. I llavors, en aquest cas, pues, la gent, pues, hi ha gent que es posa molt nerviosa. Quan tu veus que te'n vas, vull dir, clar, la gent es torna a mantenir-se o no. I després la feina que hi ha, vull dir, perquè l'únic que es veu que es va salvar aquí va ser el comissari de bord, que hi havia un comissari que estava...
L'home que es va esperar i que va quedar 36 hores amb la cama trencada.
Va tindre el d'això en cert de poder, clar.
I el funcionari que es veu que hi havia al port, que també el li va rebre certes hores, va dir, però què esteu fent? Escolta, però tu estàs a fora d'aquí, si tu estàs aquí has de fer això, això... Vull dir que...
Et va agradar viatjar així?
Sí, va ser una experiència. Sí? Jo vaig conèixer gent allà perquè, clar, jo ja dic, no havia estat mai, no? I aleshores vull dir, vaig conèixer gent perquè et pots anar a sopar, a dinar, pots dinar on te vulguis, perquè una vegada estàs dintre, pots dinar, menjar-ho tot el que vulguis. L'únic que pagues és la beguda. Però tu, si tens gana, puges a dalt, al puente, no sé què, per al puente, jo pensava, el puente, què vol dir puente? Vol dir el pis, vol dir, saps? Puente número 7, tot igual. I llavors vull dir, sí, estàs allà en una taula que et posen, clar, si tu ets de català, doncs et posen gent català, o espanyol, sí que, no? Vale. I bueno, després fas una mica d'amistat aquella gent, perquè seus cada dia pràcticament seus amb ells. I sí, està bé, jo aquella gent, vull dir, hi havia persones que estaven allà, jo era el principiant, jo l'havia donat, els més ja feien, havien fet creuers, vull dir, els novatos érem nosaltres, però sí que n'hi havia, i està bé, home, jo a mi tampoc no és que cada dia estaria amb una això, tampoc.
Hi ha gent que li agrada,
però
hi ha gent
que li agrada. Saps l'avantatge que té això? És que vas, per exemple, nosaltres, per exemple, vam sortir de Copenhague, i de Copenhague vam anar a Tallinn, de Tallinn vam anar a Finlàndia, de Finlàndia vam anar-hi a Sant Petersburg, i Sant Petersburg vam anar-hi a Suècia, a Estocolm, i d'Estocolm una altra vegada a Copenhague. Avantatges, mira, doncs és un barco que porta el lloc, tu al dematí baixes...
No has de fer maleta
ni fer... Exactament, és un avantatge.
El que passa que no veus pràcticament bé aquestes ciutats que...
Home, clar, estàs en un dia...
No,
un
o
dia.
Estàs unes hores o més...
No, un dia, pràcticament arribava a les 9 del matí, ja feies sempre... excursions que feu que ja les agafaves, quasi la majoria baixen, perquè evidentment la gent va... I és un avantatge de que...
Perquè aquí a Barcelona, jo, per motius familiars, han treballat uns dies amb aquí el Walden Center, els vaixells com baixaven, tots eren americans, eh? Perquè Barcelona, la majoria de transatlàntics...
T'ho pregunto per si està molt pensat tot per la vida dins...
Sí, bueno, sí, perquè tu penses una cosa, dins allò és una ciutat. Allà n'hi ha teatre, cada dia, Cada dia un espectacle, però un espectacle de gran nivell, no? Un espectacle fantàstic. Això cada dia, després de sopar, espectacle. Tens cinema, tens sales de joc, tens piscina acabada climatitzada, tens piscina a dalt de tot, que cada dia... Tu és la quantitat de persones que treballen perquè la gent es distregui, noies que ensenyen a ballar, un altres que ballen, altres que fan... Vull dir... Això és constant, vull dir que no, vull dir, hi ha gent que sí, que li agrada...
Està pensat perquè hi hagi persona que no baixi ni a veure la ciutat.
Sí, perquè hi ha gent que no baixa, eh?
És que hi ha gent que no baixa, i ara per això deia això, i com arribaven a Barcelona, només baixaven 2 hores a Barcelona, o 2 hores o 3, i deien, Sagrada Família Shopping, Rambla, Sagrada Família Shopping. Només venien aquelles tres hores, corrents...
I si poden fer això en 2 hores, ja haurem fet molt.
Bueno, si és que... ells ho deien. Ho feien...
Després si anaven 4 metres amunt de la Rambla...
Perquè llavors,
ja,
quan tornaven, clar, no, no, a certa hora havien d'arribar allà...
Sí, perquè si no...
I a l'autocar els esperava allà a Colón una mica més i els portava cap al posto del creuer, no? Però és això. Qui li agrada veure ciutats, jo he parlat amb gent, ciutats, i analitzar les ciutats com a mi em passa, i veu i sentar-me amb un cafè i veure la gent... Però qui, hi ha molt, el que diu ell, no descafant maleta, estan allò i s'ho passen bé, i qui no li agrada veure això, disfrutar, de gaudir d'aquello, doncs té totes les serveis.
Ara, ells ho deien, s'imaginen vostès tots els participants de la mitja marató, tots, ficats dins un vaixell.
Bé.
Tots, 4.500.
Sí, sí.
Tots a dins.
Sí. Jo pensava en això que ja el diguem
tu. I a mar.
Pensava sempre, quan vaig fer la mina de Sant Climent de les Seves, que eren 4.000 o 5.000, que tot el fotes format allà, que era impressionant, la plaça d'armes d'aquella, i penses, tota aquesta gent, penses el, que és,
tota aquesta
el complicat que és, vull dir,
per
que
això,
és difícil, eh?
Per això el baixar...
És difícil. Baixar no, de totes formes, l'organització que tenen...
Evacuar és difícil.
L'organització que tenen és bona, Tenen una organització molt bona.
Segur que ho ha de ser, per força.
Per poder baixar, no.
Són 6 vegades el que pot donar de 5 al Prado o al Retiro. Doncs 6 vegades, això. Ficats a dins un vaixell.
Sí, sí, l'organització és bona, Molt bona,
I encara de veritat més grans, de creuers, molt més grans.
Sí.
Duc a Barcelona està previst que aquest any vinguin, com l'any passat, uns entre 800 i 900 creuers atraquin a Barcelona.
S'ha posat de moda, això. Això a Amèrica ja hi era.
Home, deu ser més econòmic que fa 30 o 40 anys.
Possiblement.
Perquè saps, si amb un vaixell n'hi van 4.500, suposo que el preu per càpita, perquè ho menjar era bo, Eduard?
Sí, estava bé. Precisament vaig trobar un xicot de Vilanova, de cuiner. Perquè, perquè n'hi havia un dia, la noia aquella diu, els que vulguin visitar la cuina, que s'apuntin, perquè farem un grup.
D'acord, o sigui que vas anar a visitar la cuina.
A mi va fer la gràcia, exactament.
Que deu ser una cuina d'aquestes.
Bueno, és impressionant, allò. Si veus allò, és algo impressionant. Es té que veure allò. I precisament allò estava en el jefe de cuina, perquè porten uns mocadors, aquí, diferents colors, no? I el color determina la categoria que tens dintre. Hi ha jerarquies dintre la cuina, clar, perquè és com que
sonava
malament, no? I hi havia un xicot que precisament devia anar a la Geltrú. Es coneix, tots els sitges, els contes, quina d'això, doncs treballava allà, a la costa, no? I ja et dic, vull dir, veus aquella cuina i és algo impressionant. No hi ha foc, no treballen a foc mai, dintre les coses d'això. No hi ha mai flama, això no està permès. Però amb vapor, vull dir, amb
així,
sí. No, és impressionant. Allò és per veure-ho, perquè es té que veure. Si no ho veus, no li pots imaginar que, els menjadors, el juerga que fan... els camarers, vull dir, és que és una juerga. No m'estranya que hi hagi gent que els encanti. A mi m'agrada, jo tampoc d'anar-hi sempre, tampoc
hi ha gent. I també agrada molt a moltes persones, segons hi hagi sentit, que estan sols. Perquè, esclar, a l'estar sol, allà
estàs acompanyat. Ben acompanyat estàs allà.
És a dir, vulguis o no, Ricard, allà.
Exactament. Hi ha molta gent, actualment hi ha molta gent single, que són sols, molta gent. Sigui perquè amb separacions o no separacions, molta gent, i això els hi va.
Jo no havia estat mai, Ricard, i resulta que m'hi ha fet molta gràcia anar a Sant Petersburg per veure l'Hermitage. I vaig anar-hi amb una noia d'aquestes Sitges, que té la gent de viatges, i vaig explicar, escolta, i em preparava, doncs, fer Moscú i fer Sant Petersburg, tal que qual, com que gira, i llavors em truca a la vespre i diu, escolta, dona una cosa, mira, hi ha un vaixell, jo no he estat mai, que fa això, i també fa Sant Petersburg, que tu el que vols, potser el millor t'interessaria. Dic, espera un moment que parlo amb la dona, i si ella diu que sí, efectivament, jo ja pots apuntar-me. Que era l'últim que feien, que era el setembre, que era el 3 o 4 de setembre, perquè després el Baltic...
Abans no vingués
ja,
el mal.
Després ja
mal.
No fan més, ja, fins a la temporada que ve.
Era
l'últim que feia,
la temperatura
ja.
Allà...
Sí, exactament. I em va dir això, i efectivament, doncs mira, em vaig agafar això, que no havia estat mai. Precisament perquè jo tenia ganes de veure les imatges de Sant Petersburg, ho tenia aquí al cap.
Més que res per allò que passa l'endemà, de veure aquestes imatges...
Sí.
És una experiència molt maca, per tant, ja està.
El que diu el Ricard també, clar, això, ara ha passat això. Quants creuers van pel Mediterrani, pel Bàltic, per tot arreu i no passa res. Vull dir,
home, això passa com els avions, no? Quan cau un avió, escolta, i si anem a mirar,
això
és la, el mitjà de transport que menys, menys accidents té, l'avió.
Ahir va sortir per la tele a Màlaga, penso que era a Màlaga, no? Uns que anaven un, també un vaixell que sortien, no, no, no. Sí, doncs van fer una
Sí, amb el mateix moment per Gibraltar, un dels vaixells.
Ah, exactament. Escolta, i vostès estan contents tots, això passa una vegada, però vull dir, clar, la gent no penses que amb això... Mira, doncs això com...
Bueno, tu vas veure l'Ermitage, que és molt maco.
Sí, vaig veure coses molt, molt, molt importants.
Molt, és molt maco.
Em va agradar molt.
A mi em va agradar molt l'Ermitage.
I, bueno, doncs vaig veure Estocolm, que també el coneixia. I, bueno, doncs jo t'estic dient, vull dir, sí que estàs poc temps, però, bueno, estàs... Bueno. El més important ho veus.
El temps per poder-li preguntar allò de sempre. Net, Estocolm, està net?
Sí.
Sí.
Sí. Sí, em va agradar molt Estocolm. O sigui, perquè a Sitges hi havia moltes sueques que venien i feien... Bueno, no rius, tu que rius, no rius.
Sitges... No, que vols que plori?
No, home.
Que anaves a buscar les dels Fritid Reso.
La Fritid Reso va néixer a Sitges, no se sapigueu. Sí, senyor. La Fritid Reso va començar a Sitges. I ara, en aquest moment, em penso que opera, no sé si és Andalusia, i el Carib i a tot arreu. Però va
a Sitges, començar a Sitges. A Sitges on tenia l'oficina? L'illa de Cuba? Era l'illa de Cuba?
No, va començar-hi, a veure si t'ho explico. Uh-huh. El carrer Barcelona, amb esquerra, saps que ja, com es diu?
El carrer de Jafre? Aquell carreró petitet?
El carreró?
Sí, allà. Yeah.
El carrer de Jafre va començar?
El carrer de Jafre, allà, amb un piset allà. I després va tindre l'oficina al carrer Sant Damià, a sota, on està la floristeria ara?
Sí. Doncs
pues allà.
Allà havia tingut l'oficina.
Allà l'oficina, sí, sí. I precisament jo recordo sempre el dia que va marxar la Fritid Reso, que van desaparèixer de Sitges, que va ser quan en Franco va matar el Puigcentig i va ser el d'això. Llavors hi havia el president, el primer president de primer ministre, perdó, de Suècia, Ulf Palmer, i llavors va dir que tothom cap a Suècia. I jo recordo que vaig anar a cobrar...
És a dir, la Fritid Reso va marxar arran de l'assassinat de Puigcentig.
Però va marxar, totes... Si tu hagués vist l'oficina aquella, jo pensava, hòstia, què es passa aquí? I anava a cobrar, cada setmana anava a cobrar...
L'Ulf Palmer tenia les seves... Era un home de moltes convencions i amb uns principis molt
importants. És a dir, va marxar la Fritid Reso així d'una revolada per aquella decisió de...
Va tenir una ordre de...
De l'execució
de jerarquia.
Del govern, que va dir, escolta, vinga, plegueu d'aquí i tots cap amunt. I jo vaig arribar allà a cobrar, perquè cada setmana anava a cobrar, venien uns tíquets i a la setmana pues, feia la factura.
Estem parlant de l'època dels turoperadors,
exactament. I llavors vaig pensar, hòstia, què passa aquí? Què passa aquí? Vaig veure tothom que fan les màquines per aquí corrent, hòstia, què passa aquí avui? Diu, i em va dir, no, tenim que marxar, va ser una ordre de marxar ja. Però ja, no marxar ja. Clar, i aquí qui em paga? No et preocupis que ja t'enviarem el taló.
I
van enviar el taló a Suècia,
Són bona gent, veus? Són bona gent.
I no van tornar més?
Bueno, van fer una deixó de tornar perquè hi ha un xicot que és cònsul ara, que es deia Ingemar, aquest xicot és cònsul, va fer una carrera molt diplomàtica molt bona, va estar aquí de jefe, i alguna vegada s'havia vingut aquí a saludar-lo, i llavors van fer una intenció de tornar als cap d'uns quants anys, el que passa que ells tenien uns apartaments aquí a Sitges, amb uns contractes i tal, clar, això, aquests apartaments... La gent que tenia aquest apartament va començar a llogar la gent de Barcelona, per tot l'any, fins a una sèrie de coses, clar, ja no van poder retornar a funcionar aquí, ja es va acabar això. Però Fritid Reso va començar a Sitges, i encara supera el món, encara anaven tots uns xicots de color blau a les camises.
Qui la va començar, que te'n recordes?
Sí, l'Ingemar,
aquest senyor que dius que
era. Sí. Llavors eren estudiants tots, eren estudiants de suecs, que volien parlar espanyol, i parlaven ja algú espanyol, llavors venien aquí, i als restaurants anava un xicot d'aquests a cada restaurant per parlar amb els clients si tenien algun problema, hi havia qualsevol cosa, i llavors, pues mira, aquesta setmana pues anem a Montserrat, o demà anem a tal puesto.
Uh-huh.
I no, una regressió ben feta, a Suècia tenen, no penses tu que estava...
Home, la recordeu tots molt bé, aquesta època,
Sí, va ser una època molt maca, home. A més, aquest dia tenia una cosa que funcionaven, no sé si començaven al mes de març o abril, ja començaven a operar a Sitges, i acabaven l'octubre, o sigui que era una temporada molt llarga.
Molt, i bueno, i era una gent que pues, deixaven un capital positiu aquí. Clar, també hem de pensar que els mitjans de transport d'aquella època no són els d'ara. Tot això ha anat minvant perquè els mitjans de transport han canviat els turoperators, el low cost, etc, etc,
ells venien amb un preu molt bé. Clar, venien amb un preu, feien un preu molt bé, feien xartes, això, arribaven fins aquí al Prat, feien l'arribada, si me'n recordo que se feien un còctel
un còctel de benvinguda.
Sí, sí. I llavors, llavors el còctel de xampany en aquella època, no? I amb la copa aquella de xampany, amb una mica de sucre.
Amb aquelles copes obertes. Una...
Ah, aquelles, aquelles, sí, sí.
I que és la que es veu bé el cava, eh? Sí. Ah, és la que es veu molt bé, eh?
I llavors, les copes d'anunci.
El dia parlava, aquí és el propietari, fulano tal, aquí és camarers, tal i qual, aquí esteu un restaurant quatre gas, esteu un restaurant.
D'acord, d'acord. O sigui que els fèieu un còctel de benvinguda,
eh? Un còctel de benvinguda, eh? Sí, crema d'espàrrecs, pollastre i gelat. Me'n recordo encara el menú.
O sigui, crema d'espàrrecs, pollastre i gelat.
La qualitat ha baixat ara, no? Comparat amb tot això, per lo que estic veient ara...
Home, ara un restaurant, crema d'espàrrecs, pollastre i gelat, diguem-ne que no.
No, però el còctel de benvinguda...
Ni fins i tot en el menú, eh?
Però el còctel de benvinguda no el donaran, eh? No,
estem parlant de l'any 67 o 68, eh? Cuidado, eh?
Ha plogut molt, eh?
Llavors un pollastre, No penso que...
Ha plogut molt, eh?
Sí, tens raó.
Ah, cuidado. No, no, escolta, estava malament.
Una cosa, no t'ha preguntat la pregunta que et va dir que la setmana passada et faria.
Quina pregunta faria?
Sí que la vaig apuntar.
Quina pregunta faria?
Mira, l'haurem de tornar a deixar per la setmana que ve, eh?
Què et semblava a tu la rua infantil a les 3 del migdia?
I si els restaurants, i si els restaurants els hi sortiran els...
Per restaurant mal assumpto. Clar, és que quan fan coses, aquest tipus de coses, vull dir, els restaurants no funcionen.
Jo no
perquè
sé,
la gent perquè... vol veure si és els pares, volen veure les nens, vull dir, la gent vol veure la rua, no?
No sé per què em fes...
A l'hora de dinar, si fan la rua, mal negoci, o no?
Però no sé per què
preguntava. No,
aquesta decisió...
Perquè en el cas del rally...
En el cas del rally, jo quan tinc restaurant recordo la gent, escolti'm una cosa, miri,
quan acabi el rally,
quan acabi el rally tal hora. Bueno, jo tinc que estar pendent, quan passava pel cap de la vila, saps com passa el cap de la vila d'això? Llavors, sí. Ja, llavors tots, de cop.
Sí, jo suposo 50, que hauran pres aquesta decisió, no sé si n'han fet un estudi de l'hostaleria o el que els hi pot marmar, però és que a més, si mirem bé, els nostres costums, els dies de festa, no es dina tant d'hora.
No.
Vull dir que inclús pels usuaris de sí, la rua...
Ricard, i per què no es fa com tu vas dir, en vés de fer-ho a la tarda a les 12 del migdia?
Sí, jo crec
que sí. O a les 11, per què no?
Són les 10, ja en parlarem que hi haurà temps. Gràcies, Eduard, gràcies, Ricard. En 5 minuts tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.